mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Hola, què tal? Molt bon dia, salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, 12 de gener, i anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca i anem a fer-ho a través de la mañana de COPE en el Maestrat. El ple de l'Ajuntament de Benicarló aprovava ahir el pressupost general de l'Ajuntament per aquest any que acabem d'encetar per al 2016, que suma més de 21 milions d'euros. En el capítol d'inversions s'inclouen un total de 1,6 milions d'euros que es destinaran a una gran diversitat de projectes, dels que des d'ací uns instants anem a parlar amb el regidor d'Economia i Hisenda, Carlos Flors, que ens va detallar tot el pressupost per aquest any 2016. També a Benicarló, des del cicle formatiu de grau superior d'energia i renovables del Centre Integrat Públic d'FP, s'està dissenyant un prototip de cotxe per tal de participar en la Shell Eco Marathon Europe 2016, que tindrà lloc a Londres al mes de juny. El professor César Luna ens contarà el tipus de vehicle que estan fabricant. Actualitzarem les notícies a la una de la tarda i a la tornada el president de l'Associació d'Amics del Papa Luna de Peníscola, Juan Bautista Simó, ens contarà com anar a l'assemblea anual i els projectes que l'entitat porta entre mans per aquest 2016. De seguida entrem en matèria, però abans repassem l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. Llum verda al pressupost de Benicarló per al 2016. Els comptes municipals sumen un total de més de 21 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 8% respecte del pressupost de 2015. Segons explica Carlos Flors, es tracta d'un pressupost sense imposicions, consensuat amb cadascun dels regidors de l'equip de govern i pensat de cara a la ciutadania. L'Ajuntament de Benicarló ha reconegut els últims èxits esportius de 16 esportistes benicarlandos. Dos atletes, 12 gimnastes i dos ballarins han estat els protagonistes d'un acte que ha servit per mostrar l'elevat nivell que ha assolit l'esport a Benicarló. Peníscola ha encet els preparatius per al carnaval. Aquest divendres hi haurà reunió de totes les comparses a les 21 hores a l'edifici sociocultural. La colla de Vall de Dimonis de Vinaròs farà un ball de forques i cercavila pel poble dissabte 16 per celebrar Sant Antoni. A les 21 hores està prevista l'encesa de la foguera situada a l'encreuament del passeig Jaume I amb el passeig Fora Forat. Són les 12 i 33 minuts del matí. Fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que cada dia ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la temperatura mínima ha sigut de 7,7 graus i la màxima situa al voltant dels 14,4. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 9,1 i una màxima de 15,1. Mentre que a Peníscola la càmera ubicada al Gran Hotel enregistra una temperatura mínima de 7,7 i una màxima de 15,4. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 3,4 graus i una màxima en aquests moments de 6,9. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel completament assolellat a tota l'àrea litoral. Les temperatures, però, seran similars a les d'avui. La mínima bregarà als 9 de màxima i els 14 de... bregarà als 9 i la màxima els 14 graus. Bufarà vent de l'oest. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà per la tarda tindran el cel completament nuvolós i pel matí estarà completament ras. Les temperatures mínimes es situaran al voltant dels 2 graus i les màximes al voltant dels 8. Temps per a conèixer la informació del trànsit i segons informa la Direcció General de Trànsit hi ha obres en aquests moments a la Nacional 232 a l'alçada de Vinaròs i també a la CB10 a Sant Mateu, així que molta precaució si et trobes circulant per aquests vials i a l'alçada d'aquestes dues poblacions. Són les 12:34 minuts del matí, comencem.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
I avui anem a obrir la mañana de COPE en el Maestrat parlant del pressupost de l'Ajuntament de Benicarló perquè el ple va aprovar ahir dilluns el pressupost general per a l'any 2016 que suma més de 21 milions d'euros. Tenim a nosaltres el regidor d'Economia i Hisenda, Carlos Flors. Carlos, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui t'hem cridat perquè nosaltres, evidentment, volíem conèixer el detall d'aquest pressupost que suma un total de més de 21 milions d'euros. I primer que res, m'agradaria que ens descrivisqueres o com el definiries, el pressupost d'aquest 2016.
Bé, doncs, com tu bé has dit, el pressupost suma algo més de 21.718.000 euros. I aquest pressupost, que és el nostre primer pressupost com a nou equip de govern, el definiria, com primer que res, com un pressupost de consens, ja que ha sigut pactat i parlat sempre amb els regidors de cada àrea i amb els seus tècnics, no només ha sigut polític, és a dir, ens hem reunit sempre amb el tècnic de cada àrea per saber què és el que necessita exactament la seva regidoria per a dur a terme els serveis al ciutadà i com a conseqüència d'això l'altre punt que voldria ressaltar és això, que és un pressupost pensat de cara sempre al ciutadà.
Anem a destacar cada un dels capítols. Comencem sense blanc, Carlos, per les despeses, on destaca sempre l'apartat de personal, no? Que sempre és el que s'emporta el major gruix, no? D'aquest pressupost.
Sí, efectivament, el que són despeses de personal estem parlant de 8.161.000 euros, que ve a ser el 37,5% del pressupost.
Després, evidentment, tindríem despesa corrent, en definitiva, una sèrie de despeses pròpies d'un consistori i on també s'han incorporat els 200.000 euros per tal de finançar el programa Xarxa Llibres, no?
Efectivament, dins del que és el capítol 4, que són transferències corrents, això són tota aquella transferència o subvenció que l'Ajuntament dona, tant a totes les entitats locals, les hem mantingudes totes, i ahir tenim l'increment de quasi 200.000 euros, que és la part que li toca aportar a l'Ajuntament, ja que la Xarxa Llibres es financia la subvenció als pares mitjançant Generalitat, Diputació i Ajuntament. Llavors, ahir és on tenim en aquesta partida aquest increment en despesa, efectivament.
Compte'ns també, perquè dins d'aquest apartat de despeses s'ha incorporat un capítol de fons de contingència. Què és el fons de contingència?
Sí, això és un capítol 5, és que, diguem, per imprevistos, o en aquest cas no són imprevistos, és assumir obligacions legals que ens trobem de l'anterior equip de govern que no s'havien fet efectives perquè o bé no hi havia consignació pressupostària o bé s'havien anat deixant. Entonces, en aquest cas, això ens ha dificultat un poquet més poder fer el pressupost, ja que no és una despesa, com se ho indica, corrent. Així, en el que ens trobem són en 284.000 euros que correspon a la paga extra que s'ha d'abonar als funcionaris de l'any 2012, que en el seu moment el govern central va congelar-la, al no haver-se apartat, els diners es van fer ús d'ells, per tant ara els hem de pressupostar del pressupost 2012. És algo que la llei ens obliga i evidentment són els diners que corresponen als treballadors. Però després el que ens trobem així són algo més de 200.000 euros de factures del 2015 que no han tingut suficient consignació pressupostària. Com ja vam anunciar el mes de juny, ja ens havíem trobat que alguna partida no tenia o no tindria suficient consignació pressupostària i, per tant, una xicoteta part del pressupost 2016 s'haurà de destinar per a fer front a aquestes despeses. Sobretot ha sigut tema de factures de la brigada i de serveis.
També tenim el tema del sector 7, no? Conta'ns una miqueta així el tema com està.
Sí, el tema del sector 7 és perquè ahir es va pactar en el seu dia amb la constructora que feia això, que se li pagaria en uns terminis, que no se li pagaria només acabada l'obra, que és com se devia fer. Això estava pactat i per part de l'empresa, que nosaltres hem estat reunits amb ells, perquè ens ho expliquem bé i tindreu clar, ells ens van dir que sí, que acceptàvem aquesta financiació o aquesta pagar-lo més endavant per part de l'Ajuntament. El que passa és que inclús així l'Ajuntament es va retrasar i es va retrasar des del primer pagament i sobretot en l'últim, que va haver quasi un any de retras. Clar, l'empresa ens reclama els interessos que han anat generant el que no se li hagi pagat quan tocava i que en aquest cas pugen a 96.000 euros.
I a banda tenim una revisió de preus, no? També de l'empresa de recollida.
Efectivament, de l'empresa de recollida de les escombreries i de la neteja viària, que des de fa 5 anys cada revisió, això estava per contracte, que s'havia de fer una revisió de preus, però l'anterior regidor considerava que aquesta revisió no l'estava aplicant adequadament i, per tant, va decidir no pagar. Dins de la casa, dins de l'Ajuntament, ja hi havia dos informes tècnics que deien que sí que l'empresa tenia raó. Ens ho vam trobar nosaltres i, per sortir de dubtes, ho vam portar també a l'empresa externa de bufet d'abogats que tenim, i l'empresa ens ha dit que sí, que s'ha de fer efectiva. Per tant, ens trobem en aquests 872.000 euros més els 96.000 que no estan sumats ahir de Pabassal, en quasi 1 milió d'euros de despesa d'obligacions legals que ha de fer front el nou equip de govern, que ho farem front en aquest 2016.
Suposo que tal volta serà així, no? O ho heu tingut una miqueta més difícil de quadrar el pressupost, no?
Claro, en això és obligat a ajustar-nos un poquet més. Sí que és veritat que després, en el capítol d'ingressos que parlarem, que en moment tenim un poquet més d'ingressos, i que gràcies a aquest increment podem fer front a això, si no ens ha de tocar retallar més. Per tant, gràcies a aquest increment, el que és els serveis al ciutadà no es veuran més mai respecte a l'any passat. Al contrari, no és una gran quantia, però en serveis socials o en el foment de l'empleo sí que hem aconseguit pujar un poquet la consignació, així com en els serveis que dona la brigada, perquè sempre es pressupostava la baixa. Però de no haver tingut aquest increment, com t'estava dient, doncs, hauria sigut molt difícil. Tot i això ens ha dificultat prou. De cara a l'any que ve estem, diguem, no tranquils, perquè no sap mai si pot vindre algun imprevist, però tens aquesta tranquil·litat de que una vegada haver efectuat aquests pagaments, de cada any que ve tindrem un pressupost un poquet més ampli a l'hora de poder donar millors serveis al ciutadà.
Conta'ns, ja que ho has esmentat abans, la partida d'ingressos. D'on venen els ingressos que rebrà el consistori Benicarlando?
Sí, doncs els ingressos, com sempre, la part més forta és els ingressos, els impostos directes, que en aquest cas pujarà 9.943.000 euros. Aquests ingressos són l'IBI, l'impost de vehicles, l'IA empresarial, i així sí que tindrem un increment en el que és en l'apartat de l'IBI, ja que es farà una revisió catastral per al 2016 del 10% en la valoració catastral. És a dir, no és que l'Ajuntament de Benicarlo pugi impostos. Nosaltres el que són tasses i impostos ho hem deixat exactament igual que l'any anterior. El que passa és que des de Catastre se'ns va enviar una carta i ens vam reunir amb ells, en la que se'ns recordava que en la nova llei que entrava en vigor, el govern central vol que totes les poblacions, el conjunt de la seva població, el valor catastral, s'aproxime el més possible al 50% del valor de mercat. I en aquest cas l'Ajuntament de Benicarlo es trobava a provar un, concretament a un 33%. Per tant, ens invitaven, no ens obligaven, això és cert, ens invitaven a que enguany fèrem una revisió, una pujada del 10% de manera progressiva, ja que de no anar fent-lo progressivament, d'ací 3, 4, màxim 5 anys, Catastre sí que obligaria a fer-lo de cop. Per tant, el Benicarlando se trobaria que si no anem fent aquesta revisió progressiva,
pujaria de cop.
I
això no agrada, vamos.
Efectivament. Sí, entonces és per això que vam decidir agarrar-nos voluntàriament a aquesta revisió del Catastre. D'alguna manera, els immobles tindran, des del que és el Catastre, un increment del seu valor, de tot el poble.
Bueno, i ja anem al capítol d'inversions, que este sol ser el més destacat, no? Almenys la premsa sempre... Nosaltres li donem més ressò, no?, al que són les inversions. Que de quants milions d'euros estem parlant?
Estem parlant de 1.651.000 euros.
Mm. Projectes, sí. Que més o menys, no? No, sí, no te demano partida de cada un, però sí que a grosso modo quin serà.
El que hem fet, en lloc de fer el millor grans projectes, hem apostat per fer petits projectes de tal forma que no hi ha cap que tinga una despesa molt gran, però sí que estem tractant d'arribar a un munt de llocs. Per fer-hi un resum ràpid, li hem dotat a la brigada per a parts infantils, el tema d'enlluminat elèctric, un vehicle que li feia falta, i també el que volem és hem dotat per a certs immobles municipals que feia temps que no se'ls estava invertint, com ve a ser la biblioteca municipal, que li feien falta unes estanteries, sobretot l'arxiu, que l'arxiu és algo que on tenim tots els documents històrics importants de l'Ajuntament, i la veritat és que tal com s'estan conservant ara mateix, perillaen. Per tant, ahir hem hagut de dotar-li. També a la ràdio, que feia molts anys que no se li estava fent res, a la ràdio municipal. No són grans inversions, però poquet a poquet suma. Després, en inversions esportives, anem a millorar un poquet més el pavelló, així com l'afegiment d'un rocòdromo. I després, per exemple, a nivell d'urbanisme, es vol acabar de pavimentar la plaça Blasco Ibáñez, el pla d'accessibilitat a la plaça Constitució, o el reasfaltat del camí de la Fossa del Pastor. No la farem tota, perquè és molt llarga, i tots hem de disparar, ho farem a trams. Enguany farem un primer tram i l'any que ve continuarem. I després també es vol rehabilitar i remodelar la Casa de la Música, que és on ensaia la banda de música, i rehabilitar el local que té l'Ajuntament al carrer Tossal de les Figueres, que sí que s'està utilitzant, però la veritat és que li fa falta també un copet de mà d'obra.
I per últim, tenim el pressupost de lo que és l'OACSE, no? L'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, que aquest té un pressupost, diguéssim, que a banda, no?
Sí, al final se fa el consolidat, va tot junt, però sí, el pressupost va per un altre costat. En aquest cas, el pressupost funciona bé per les tasses que cobre, més les subvencions que li fan Generalitat, Diputació i l'Ajuntament, també. Per tant, la transferència que li fa l'Ajuntament a l'OACSE és pràcticament la mateixa que l'any passat, l'hem incrementat en 1.000 euros, és a dir, són 325.000 euros, però el que sí que hem aconseguit com a equip de govern és que Generalitat ens incrementi les subvencions en algo més de 150.000 euros, el qual ens ha donat un respiro, perquè a l'OACSE li feien falta estos 150.000 euros. En tot el que t'he estat contant abans de l'Ajuntament, era molt difícil poder incrementar la transferència que els fem a ells, i per tant aquest increment de subvenció ha vingut molt bé per poder fer front a unes despeses que venien, com és també el pagament de la paga extra als treballadors de l'OACSE del 2012 que s'adeuda, i el petit sobrant, que no és molt, es podrà destinar a inversions a les residències, que feia molts anys que no s'estava invertint res. Per tant, en aquest sentit també molt contents, i ja de cara a l'any que ve, que no tindrem aquestes despeses de la paga extra, podrem destinar un poquet més a la millora de les instal·lacions de l'OACSE.
Doncs detallat queda el pressupost municipal de l'Ajuntament de Benicarló per al 2016. Ara toca començar a executar-lo una vegada pues, el termini legal, no?, el doni ja per completament aprovat. Carlos Flor, regidor d'Hisenda, gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquest és el pressupost del consistori Benicarlando de cara al present exercici. Ja t'avanço que demà del pressupost del que en parlarem és de l'Ajuntament de Sant Jordi, que s'ha presentat aquest mateix matí i que té un pressupost que puja al voltant més o menys dels 1,8 milions d'euros. Parlarem, per tant, amb l'alcalde de Sant Jordi, Ivan Sánchez. Tens per a una pausa publicitària, perquè a la tornada en parlarem d'un prototip de cotxe que estan desenvolupant els alumnes del cicle formatiu d'energies renovables del Centre de Formació Professional Integrada de la ciutat de Benicarló. Serà a la tornada d'aquesta pausa.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Cuando hablamos de confianza en la red de talleres Boscar Service, estamos siempre a la altura, porque somos una red con más de 600 talleres multimarca y multiservicio, porque ofrecemos la mejor relación calidad-precio y porque contamos con la garantía de Bosch, líder mundial en fabricación de piezas de automóvil. Pide ya tu cita en boscarservice.es. Boscar Service, para todo lo que tu automóvil necesita.
En Vinaros, Electrodiesel Fisan. Nos encontrará en el polígono industrial junto a la pista de atletismo.
El nostre poble. La nostra gent. Se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
La Mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
I a continuació, a la mañana de COPE en el Maestrat, anem a parlar del nou projecte d'innovació educativa del Centre Integrat de Formació Professional de la ciutat de Benicarló, perquè s'està dissenyant per part del Departament d'Energies Renovables d'aquest centre un vehicle que participarà en la pròxima Shell Eco Marathon Europe 2016. Tenim a nosaltres a César Luna, que és el professor encarregat d'aquest projecte. César, muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Eres profesor del ciclo formativo de grado superior de energías renovables y, al igual que realizasteis, si no tengo mal entendido, el año pasado, este año volvéis a competir en la Shell Eco Marathon, ¿no es así?
Exacto. Sí, el año pasado llevamos un vehículo más pequeño de la categoría prototipos y este año estamos construyendo un coche tipo de estos coches que se conducen sin carné, una cosa parecida, de cuatro ruedas.
Muy bien, como si fueran los Aisam, que nosotros conocemos por aquí, ¿no?, más o menos.
Exacto, sí, una cosa parecida, un poco más pequeñito, pero con esa idea.
Cuéntanos qué es la Shell Eco Marathon, para que los oyentes se pongan un poco en antecedentes para decir, vale, la gente que va al instituto, exactamente en qué va a competir.
Sí, la Shell Eco Marathon ya lleva más de 30 años realizándose en Europa, y allí participan equipos de universidades e institutos, y se trata de recorrer la mayor cantidad, o sea, de ahorrar energía, de consumir el mínimo posible.
Es decir, que cuanto más kilómetros realicemos con el menor consumo, entiendo yo, será el coche ganador, ¿no?
Sí, allí la competición se basa en casi durante unos 40 minutos dar unas 8 vueltas a un circuito y al final te miden el consumo. En nuestro caso, como es el coche eléctrico, nos medirían la energía que hemos consumido de las baterías. Si fuese el coche de gasolina, medirían el consumo en litros del coche.
¿Y cómo será el coche? Porque además ya le habéis puesto este nombre, E7, ¿no? ¿Se llama?
Sí.
Bueno, cuéntanos un poco del diseño.
La competición, la Shell Eco Marathon, tiene una normativa con unas dimensiones mínimas y todos los coches han de ajustarse a esas dimensiones. Aparte, lo que buscas es que el coche sea ligero, y entonces lo estamos haciendo en aluminio el chasis en aluminio y la carrocería en plástico para reducir el peso, ¿no?, que es al final lo que afecta al consumo del coche. Eso lo que hace es que todos los coches se parezcan bastante, porque tenemos que cumplir la misma normativa.
Claro, más o menos serán todos los coches, todos los prototipos similares, ¿no? Lo que podemos decir es que en el interior, o sea, estéticamente serán iguales, ¿no?, para entendernos,
sí.
Pero en el interior es donde estará, evidentemente, ver quién ha podido conseguir una mayor eficacia, ¿no?, de lo que es el producto, entiendo yo.
Sí, por nuestra parte, al competir en la categoría de coche eléctrico, pues tenemos un par de motores que propulsan el coche en las ruedas traseras y alimentados por unas baterías de litio. Las otras categorías, como te decía, pues son gasolina, etanol, biodiesel, pila de hidrógeno. Entonces cada uno, ahí es donde tiene que sacar el máximo rendimiento para reducir el consumo.
¿Cuántos alumnos están diseñando ahora este prototipo de coche?
Bueno, como sabéis, este centro es pequeñito, entonces el equipo está formado por unos 4 alumnos cada año, y entre unos son pilotos, otros se ocupan de la parte eléctrica, y nada, vamos trabajando en estos vehículos.
Esta competición va a tener lugar en Londres durante el mes de junio, y supongo que muy ilusionados, ¿no?, los chavales, César.
Sí, sí, aquí lo mejor es la experiencia, ¿no?, que viven. Estamos una semana en la competición, entre revisar el coche, porque ha de pasar unas verificaciones, entrenamientos y la propia competición, y luego, por supuesto, el viaje.
¿Son los únicos participantes de la Comunidad Valenciana?
De la provincia de Castellón, sí. Luego, en Valencia hay más equipos, y en la provincia de Alicante también.
Muy bien. Y además tengo entendido que vais a hacer una presentación en Valencia durante el mes de mayo, ¿no?
Sí, se celebrará del 13 al 15 de mayo, si no me equivoco, la primavera educativa en el cauce del río Turia. Y allí van a estar expuestos la mayoría de coches de la Comunidad Valenciana.
César, el hecho de participar en eventos de estas características, supongo que a los alumnos los anima más, ¿no? Porque no es lo mismo ir a clase y realizar todo tipo de trabajos que saber que eso que tú estás fabricando va a ir a un determinado concurso, ya no por el hecho de que ganes, sino por la mera circunstancia de participar, ¿no?
Sí, aquí este proyecto es una actividad extraescolar, entonces hay aspectos que son aplicación de los estudios, lo que están cursando los alumnos, lo aplican al vehículo. No, aquí tenemos el ciclo de energías renovables. Nosotros estos años llevábamos placas solares en los coches. También tenemos el ciclo de eficiencia energética y energía solar térmica. Entonces aquí también se trata de reducir, ver cómo reducir el consumo en el coche, ¿no? Aplicado al automóvil.
Bueno, pues esperemos que tengáis muchísima suerte, ¿eh? Que seáis al menos uno de los proyectos ganadores, porque el año pasado además también quedasteis en muy buena posición, ¿no? Con el coche que llevabais.
Con el prototipo, sí, entre los 20 primeros estamos siempre.
Muy bien, pues ahí a dejar bien en alto el pabellón Benicarlando. César Luna, no sé si quieres añadir alguna cosa más para terminar.
De momento no, yo espero que en mayo presentar el coche y que esté todo listo ya de cara a la competición.
Por cierto, esto es como en la Fórmula 1, que necesitáis patrocinadores y demás, lo digo porque te está oyendo gente, a lo mejor dice, pues bueno, nos interesa patrocinar este coche, no sé si funcionáis así.
Sí, sí.
También, ¿no?
Aquí, sí, entre algunas instituciones privadas que apoyan el proyecto lo sacamos adelante, privadas y públicas me refiero. Si no, esto es muy, muy complicado porque hay que ir invirtiendo cada año un poquito de cara a ir mejorando el coche y también para cubrir los gastos del viaje y todo.
Bueno, pues si alguien nos escucha, algún alma caritativa y decide patrocinar, que sepa que todavía puede, que hasta el mes de junio no tendrá lugar la Shell Ecomaratón Europe 2016 y que bueno, que se trata de un proyecto muy interesante en el que participan varios alumnos de aquí de nuestra comarca. César Luna, del ciclo formativo de grado superior de energías renovables, muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días.
Buenos días a vosotros por llamar. Gracias.
Les 12 i 56 minuts del matí, a continuació anem a contar-te les diferents activitats que la localitat de Santa Magdalena ha programat a motiu de la festivitat de Sant Antoni. Unes activitats que es desenvoluparan al llarg d'aquest cap de setmana i que organitzen els majorals dels carrers Santa Bàrbara, Sant Pasqual i Sant Vicent. Concretament dissabte 16 de gener a partir de les 10 i mitja hi haurà xocolatada i activitats infantils als carrers organitzadors de la festa. El punt de trobada serà al final del carrer Santa Bàrbara i col·laborà la panaderia Vicente José Marín. A les 18:30 hi haurà benedicció de les primetes a l'església parroquial, mentre que a les 19 hores tindrà lloc l'encesa de la foguera per part dels Quintos 2016. A partir de les 21 hores, sopar de pa i porta al poliesportiu municipal i verbena amb el grup Fantasia. Hi ha que esmentar que els majorals oferiran cremaets, cervesa, cacaus i tramussos i també dolços tradicionals, un acte en el que col·labora l'Ajuntament de Santa Magdalena. Si ens centrem ja en el que és la festivitat del diumenge 17 de gener, a partir de les 11 del matí, missa en honor a Sant Antoni a l'església parroquial. En finalitzar la missa hi haurà processó pels carrers Santa Bàrbara, Sant Pasqual i Sant Vicent i també es beneiran els animalets. Un acte que tindrà lloc a la plaça de l'església, per la qual cosa es prega a totes les grupes, a tots els carros, que estiguen tots al carrer Ermita perquè la processó partirà des d'allí. Tot seguit hi haurà l'actuació del grup de danses Madaleneres i la colla de dolçainers Polpís. I finalment hi haurà la típica gorra pels carrers organitzadors de la festa, que es tracta de que els majorals obrin les seues cases de bat a bat oferint tota classe de dolços i també coques salades a tots els participants d'aquestes activitats festives. Com veieu, són molts els pobles de la nostra comarca que estan immersos en la celebració de la festivitat de Sant Antoni. Recordem també a la ciutat de Benicarló que tindran lloc també les grans cavalcades aquest cap de setmana. Així que també anem a intentar parlar al llarg d'aquests dies amb els membres de la confraria de Sant Antoni Abat de la ciutat de Benicarló.
Cope Dinarós també en la xarxa. www.cope.es/dinarós. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/dinarós. Cope Dinarós també en Twitter. @CopeDinarós.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
Cope, estar informado. Thank you.
arribem a la una de la tarda. Temps a continuació per a donar pas als nostres companys de la cadena COPE que te conten el que passa a Espanya i també al món. Nosaltres tornem de seguida sobre la una i cinc per a mantenir una interessant conversa amb el president de l'Associació d'Amics del Papa Luna de Peñíscola, amb el cronista oficial també de la ciutat de Peñíscola, Juan Bautista Simó, que ens parlarà de tots els projectes que té aquesta entitat per a l'any 2016 i de l'estreta col·laboració que van a mantindre amb la Diputació de Castelló. Seran uns instants. Actualitzem ara les notícies. Estar informado. Què tal? Salutacions cordials de nou. És la una i cinc minuts de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la FM. Continues escoltant La Mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns instants saludem al president de l'Associació d'Amics del Papa Luna de Peñíscola, Juan Bautista Simó. Ell ens parlarà del nomenament de soci d'honor 2016 a la Diputació de Castelló. A més, anuncien que gràcies al conveni signat amb l'ENS estudiaran els arxius vaticans per tal de col·laborar en la creació de l'espai museístic del castell. Sobre tots aquests temes en parlarem amb Simó. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. L'alcalde de Sant Jordi detalla el pressupost de 2016. Ivan Sánchez explica que els comptes estan xifrats en més de 1,8 milions d'euros, un 9% menys que l'any anterior. Destaca la remodelació i ampliació dels vials d'accés a Sant Jordi. El regidor d'Economia de l'Ajuntament de Benicarló anuncia que entre les principals inversions que el consistori durà a terme el present exercici hi figura el resfaltat del camí de la Fossa del Pastor. També es milloraran alguns edificis municipals. I l'Ajuntament de Peñíscola inicia el pla anual de millora d'infraestructura, estructures esportives i manteniment de parcs infantils. El pavelló poliesportiu, la pista de la plaça Constitució i el camp de futbol seran objecte de reforma i també d'actuacions de manteniment. És la 1 i 7 minuts de la tarda, fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la temperatura màxima a hores d'ara és de 15,5 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 16,4 graus mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel de Peñíscola enregistra una temperatura màxima de 16,7. A Morella arriben fins als 8,2. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà a la zona litoral cel completament assolellat. Temperatures com les d'avui, les mínimes bregaran els 9 i els 14 graus de màxima. Bufarà el vent de l'oest. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà pel matí també tindran cel completament ras. Per la vesprada, una mica més nuvolós. Temperatures mínimes que situaran al voltant dels 2 graus i les màximes al voltant dels 8. I respecte a la informació del trànsit, segons informa la Direcció General de Trànsit, hi ha obres a la 232 a Vinaròs i a la CB10 a l'alçada de Sant Mateu. Així que recomanen molta precaució. És la 1 i 8 minuts de la tarda. Seguim a La Mañana. I anem a obrir la segona part de La Mañana de COPE en el Maestrat parlant de l'Associació Amics del Papa Luna que ha fet la seva assemblea general. Tenim amb nosaltres a Juan Bautista Simó, que n'és el seu president. Juan, molt bon dia.
Molt bon dia.
L'assemblea general que vau fer el passat dissabte a l'edifici sociocultural de Peñíscola va donar a conèixer una sèrie de novetats, sobretot de cara a aquest any 2016. Primer que res, hem de parlar de la designació com a soci d'honor de la Diputació de Castelló, no és així?
Sí, és la sisena junta general, ja que l'associació fa 6 anys que funcionem. Vam fer un poquet més repàs de tots els esdeveniments i tots els projectes i també alguna cosa que no s'ha pogut fer encara. I un dels punts que teníem establit en l'ordre del dia és que cada any nomenem la persona o la institució que al nostre parecer, a la de la Junta Directiva, fiquem com a proposta perquè siga designat en el màxim guardó, que és soci d'honor. I aquest any, ja en desembre, el 2 de desembre crec que era la Junta Directiva, vam designar com a entitat mereixedora de l'acreditació a la Diputació Provincial. I vam argumentar per què, per unanimitat se va acceptar, i entonces en 2016 soci d'honor serà la Diputació Provincial de Castelló.
Suposo que un dels fets que us porten a nombrar, no?, o a distingir la Diputació de Castelló és aquest també conveni de col·laboració que heu signat amb l'ENS provincial i que us permetrà poder arribar a estudiar els arxius vaticans. Conta'ns, perquè a banda la premsa avui se n'ha fet ressò precisament d'aquesta notícia.
No he vist la premsa encara, però evitablement sí. Tenim conveni en la universitat, del 14 crec que va ser, i enguany passat, el 16, ja des de l'estiu estàvem tratant de formalitzar un conveni per tal de tindre investigació basada en la documentació vaticana, documentació per suposat inèdita. I no és que anem a fer-ho, este primer pas ja l'han pegat. Ja he hagut a Roma durant una setmana un becat per la nostra associació, treballant una setmana en unes línies ja de treball programades per quan alguna documentació sabem que ens interessava, tant des de la perspectiva de l'associació, a través de l'Ovidio Cuella Esteban, que jo conec el tema ja de les vessants documentals, com per l'arxiver de la Catedral de València, un col·laborador nostre també, el canònic Vicent Pons. A este xic ja li van donar les directrius. Va estar una setmana, en molt de profit, i ha portat una recerca de documentació extraordinària que ara estem en tràmit de rebre la còpia. Una vegada ell ha anat buscant-la, i a continuació s'imposa el transcriure aquesta documentació llatina, per suposat, i traduir-la. I sabem ja el que ens aportarà, perquè ja coneixem el que està en cada una dels documents.
Quin ús li voleu donar vosaltres, Juan, a tot aquest arxiu? Perquè tinc entès que, evidentment, dins d'aixes línies de col·laboració que manteneu amb la Diputació de Castelló i en la línia, no?, d'aixe museu i tota la reestructuració que se vol fer del castell, suposo que servirà per anar això, no?
O sea, el conveni este té, a grosso modo, una finalitat és... Estan fent-se ara reformes i remodelacions del monument, del castell, on s'han fet inclús cates arqueològiques que donen sorpreses, i que val inclús encontrar partícules de fusta a l'excavar les diferents dependències, per exemple, la cambra del papa o la cambra major del castell, per a tindre indicis de com deixar la cambra pontifícia lo més pròxim possible a la realitat.
Clar.
Entonces, l'aportació que farà o que fa esta documentació, que ja està en tràmit de que ens arribi, i a estudiar-la ràpidament, però ja sabem de què va, pues ens donarà llum als restauradors, a un equip que hi ha interdisciplinar molt gran, per a que la restauració que es faiga al castell siga acord a deixar-lo el més proper possible a com era algunes dependències en època templera, dels templaris, i l'altra del Papa Luna. O això és una finalitat que ja la tenim en marxa, però això ho vam fer tot molt ràpid, perquè ja està el castell en tràmit de deixar reforma, que la farà un centre d'interpretació turístic-cultural pioner, innovador, i un projecte museístic extraordinari que crec que estos dies, pronte, té que sortir la licitació de l'empresa que ha participat, que s'encarregarà de fer tot això. L'altre objectiu és que entre els preceptes que tenim a la Junta Directiva, escrits, plasmats en els estatuts, està la creació d'un centre de documentació internacional sobre la figura de Benet XIII i el seu entorn, el cisma, i que no sols de l'Arxiu Vaticà. Tenim ja documentació adquirida en la Biblioteca Nacional Francesa, en la Biblioteca de l'Escorial, en la Biblioteca Nacional de Catalunya, i algunes nosaltres anem indagant i comprant documentació, còpia de documentació. Això ho posarem a l'abast dels estudiosos, dels estudiants, dels curiosos, dels periodistes, etc., que tinguin interès en el tema. No es caldrà desplaçar-se per aquests arxius, sinó que
estan
vinculat a Penyiscola. Això és una cita, crec, una fita molt important que necessitem, això, estem adquirint la documentació i ficar en marxa el més pront possible. Així mateix, en tota la documentació, a mesura que l'anem transcrivint, traduint i analitzant, estudiant, volem crear una col·lecció de publicacions científiques, una espècie de quaderns d'investigació documental sobre Bene 13, i mirarem també, basant-nos en els convenis en la Diputació i la Universitat, d'anar publicant-lo.
A banda, vosaltres també distribuïu un butlletí, no?, que és el cada any...
Cada any fem un llibret d'unes 50-60 pàgines on plasmem les coses que fem, i hi ha també articles de fondo. Mira, per exemple, l'enguany, la portada, reflexem un detall d'un retaule que hi havia en un poblet de Terol, que es diu Blanques, on hi havia un retaule, dic hi havia perquè ara està en l'arxiu, com si dius, de Catalunya, en l'arxiu d'art de Catalunya. Pues en este detall, este retaule, que es diu de la Mare Déu de la Misericòrdia o de la Carrasca, ahí hi ha la efígie del Papa Luna dins de personalitats del moment, de 1400 i algo. Entonces, una col·laboradora també de l'associació, la professora d'art, que té un relleu extraordinari, de la Universitat de Saragossa, Mari Carmen Lacarra, i ha dit col·laboradora i amiga del Papa Luna, pues ha fet l'explicació d'este detall, que és una cosa també innovadora, molt interessant. Hi ha una sèrie d'articles de fondo i després les notícies que del dia a dia, les més significatives de cada any, les incorporem també en el butlletí.
Això la gent com pot adquirir? No sé si està a la venda o distribuïu de forma gratuïta. Com funciona, Juan?
Bueno, mira, l'associació està nutrida d'uns 200 socis, que són pocs, però són per tota Espanya, inclús algun de l'estranger. La quota és de 10 euros anuals, que és el que donem, gràcies a les bones gestions que la Junta Directiva està portant a cabo. Repartim, quan fem llibres d'importància, sempre fem pues, un descompte bàrbaro, al preu de cost, pràcticament, i el butlletí és gratuït. Qui vol siga pertenegui a aquesta associació, a més de que el tindrem al corrent, tenim una web, Amics del Papa Luna, o inclús al Facebook, on anem publicant aquestes coses, invitem a la persona interessada, que per la mòdica, perquè la veritat és mínima, i ens honrem de tindre una quota tan baixa, donem abast a moltes coses, perquè fem un simposi, una espècie de congrés. El primer i l'últim que han fet va ser el primer simposi sobre Bene 13, que ha donat lloc a un llibre científic on van participar 20 especialistes del tema Papa Luna de diferents perspectives o vessants. Per exemple, Carlos del Valle, que és un prestigiós estudiós del tema dels jueus, pues va fer un treball molt interessant. Professors de la Universitat de València o de Saragossa que han participat, pues també en temes... Bueno, el llibre és un llibre de 20 autors prestigiosos, des de temes forenses, que han fet estudis professors de la Universitat de Saragossa i metges especialistes, no me surt de la paraula, en les coses aquestes, han fet un estudi en noves tecnologies sobre la calavera del Papa Luna, que és el que es va robar i tot això, que van a treure.
Mos queda algo per conèixer del Papa Luna?
Si me queda algo. Hombre.
Jo a vegades penso en tu, Juan, que fa molts anys que tu i jo ens coneixem.
Sí.
I tu sé si hem parlat vegades del Papa Luna i que Juan continua estudiant i investigant aquesta figura.
Pues sí, circumstàncies,
no?
Faig molt més coses, perquè a vegades en tu només... No, estic fent moltíssimes coses.
No vius por i per al Papa Luna, és
ara,
està clar, no?
També vaig a traure un personatge de la història de Peníscola, del segle passat, que era, faig propaganda del llibre...
Aprofita, clar que sí.
Li diuen Antonio Pascual Ferrandis, era d'Elx, en Peníscola se va volcar, va ser una persona dedicada a alçar Peníscola als anys 50, ell va vindre al 52, es va comprar una casa, la va fer, la va refer, no? I el seu objectiu era promocionar Peníscola. La persona caracteritzada per la seva cultura, per la seva generositat, senilicitat. I va escriure, no sé si són 42 llibres, però quasi seguits. Va
crear... Tot de Peníscola?
Sí, no, de Peníscola, perdó. De temes de psicopedagogia, de sociologia, de lo que ell dia cultura universal. Bueno, ell va ser amistat, ell era molt més major que jo, clar, I entonces ja li vaig prometre, bueno, li vaig dir que tindria que escriure les memòries. Va dir, això l'hauràs tu, tal i qual. Bueno, jo he estat recopilant informació, he escrit ja molts articles sobre esta figura extraordinària, un model, i com ell volia passar la posteritat, me dia, com a pedagog de les idees, pues l'original que tinc a punt ja d'entrar en impremta se dirà això. Antonio Pascual, en Peñisco seria don Antonio el de la Porteta, perquè la casa la té a la Porteta, pedagog de les idees. Bueno, vull dir que és un tema que m'apassiona, esta figura històrica, l'ho deixat, que les noves generacions ja en Peñíscola hi ha un carrer, però no saben qui és ni què va fer, bueno, pues ha recopilat persones que el van conèixer, gravacions que vaig tindre en ell, etc., perquè vaig estar diversos anys treballant, bueno, des que el vaig conèixer, que va ser sobre el 74, fins que va morir. I ara, pues, estic en camí de publicació. Bueno, però no ho dic per lo que faig, sinó perquè tinc la sort de lo que faig, soc un enamorat del tema. Mm. I el Papa Luna ho és des de tota la vida. Entonces, clar, de tota la vida vol dir des que tenia 11 o 12 anys. He anat recopilant...
Que ja són anys, que ja són anys, sí. Tan jovenet ja t'interessa... perquè de ben jovenet t'ha interessat aquesta figura,
sí,
no?
Home, en Peñíscola crec que és genètic l'estima pel Papa Luna.
Bueno, però lo millor... jo és que no conec, a banda de tu, ningú tan sumament interessat a Peñíscola, no? Per aquesta figura, la veritat és que és digne d'admirar.
Per circumstàncies diverses, des de... que si vols te conto l'anècdota, però primer preferia parlar de les coses més de fondo que l'anecdòtic, sempre he estat estudiant-lo. I veritablement, pues, sense voler, he conegut a moltíssima gent, molts ja de desapareguts, que han sigut eminents personatges en la investigació històrica de Benet XIII, i pues, m'he anat formant i he anat conèixer-li. I això m'ha donat les possibilitats que a través de l'Associació Amics de Papa Luna, la seva directiva, que són companys, amics, entusiastes, i que me donen calor en tota iniciativa que pugui tindre al voltant del tema, pues vagin les coses endavant.
Quin projecte veurem al 2016 que diguéssim, ja que està molt pendents? Sobre el Papa Luna, sí.
Bueno, pues a veure, sobre el 2016, a més de lo que dia dels resultats d'aquestes investigacions documentals arxivístiques en el Vaticà, pues tenim pensat també, ja no fixat, que ja no és pel 2016, sinó pel 2017, però ara ja començarem a fer la convocatòria, fer el segon simposi sobre Benet XIII. El primer ja està publicat els llibres, un llibre molt voluminós, crec que són 300 i pico pàgines, però que és un model de la nostra fórmula o política editorial. Crec que el més destacat en l'associació són les edicions que anem fent. A més de fer els bulletins, han fet 6 ja, hem publicat el tomo 6è del Bulari de Benet XIII, que corresponia a terres mitjavals de la diòcesi de Tortosa, perquè abarcava la diòcesi, el bisbat de Tortosa abarcava tota la província de Castelló en aquell temps, no? En l'època del Papa Luna. Entonces ho hem recopilat en un volum extraordinari, on lo composen 1.260 bules, destinades o dirigides a tots els pobles de la província de Castelló, pràcticament a tots, unes més, per exemple Morella, Sant Mateu, o Segorbe, o i sobretot Peñíscola. I aquesta obra és una important, l'altra de les que han fet és la religiositat de Benet XIII, que és el llibre d'actes del primer simposi, i el primer simposi va tractar sobre la postura del Benet XIII i el conciliarisme, que és la solució política, que no canònica, que va tindre els polítics i alguns religiosos d'aquell entonces per solucionar el cisma, que no va ser així. Mm. El cisma acaba quan el successor del Papa Luna, Clement VIII, un turolense, una persona distinguida de la saga del Sánchez Muñoz de Terol, de Teruel, Terol, renuncia dignitat, en prestigi, dient que havia sigut papa en la seva autenticitat, legalitat, heredà de Benet XIII, del Papa Luna, i arriba un moment en què s'hi deix, perquè no podia fer res, i tenia la pressió constant del rei de la Corona d'Aragó, Alfons el Magnànim, i va tindre que cedir. Però ho va fer en tots els honors, que és el fet més universal d'aquests pobles, no? Va renunciar al papat en favor del papa Martí V, que havia eixit anys abans, bastants anys abans, del concili este de Constança, i en aquesta sessió acaba el cisma, 51 anys de la cristiandat dividida i enfrontada i tots aquests trastors. Bueno, pues ara, el segon simposi, el tema que tenim és el pontificat de Benet XIII després del concili de Constança. En el concili de Constança, en 1417, el condenen, l'excomulguen, en un cismàtic d'hereje, de rama seca i podrida, fora de la Iglesia. Ell se refugia en Peníscola i siguen fidel a les seues conviccions, i entre les seues virtuts estava la saviesa, i seguint fidel a la doctrina, a l'eclesiologia, a la doctrina, a la tradició, a la ciència de la Iglesia, dia que sense papa o contra el papa no podia haver concili. I això no era un concili, sinó era una assemblea de polítics i eclesiàstics buscant la solució. Esta doctrina de Benet XIII és l'actualment vigent, és a dir, que l'Església segueix els preceptes que Benet XIII va seguir. I en canvi, això és un altre absurd, que el qual treballem, Benet XIII està condenat per l'Església com a, textualment, rama seca i podrida. No?
Doncs vale,
un
res,
dels fets que fem també, i que anem caminant poc a poc, és la restitució de la dignitat de Benet XIII, la dignitat cultural, acadèmica i moral del Benet XIII.
Doncs Juan Bautista Simó, no tenim temps per a més, sempre que parlem amb tu és tot un plaer conèixer algo més de la figura del papa Luna. Moltes gràcies per atendre'ns i esperem que l'any 2016 siga molt profitós per a l'Associació d'Amics del Papa Luna. Gràcies i bon dia.
Gràcies a tu per interessar-te. Sento que jo me centro en el primer pensament que agarro i no explicitem més que millor agradaria al públic, però quan vulguis...
Un dia farem un programa sencer dedicat al Papa Luna.
A la teva disposició. Si alguna persona dels oients de la emissora té interès en contactar amb nosaltres, en formar part d'esta família de persones que ens dediquem a estudiar i investigar la figura del Papa Luna i els seus valors. No som solament associació cultural, sinó també som associació humanista, per quan fem dels valors que va encarnar este proscrit de la Iglesia, curiosament, són model per a la societat en què vivim, un home de cultura i estimar, i generós, fidel, savi, valent, tot això també ho plasmem en les nostres publicacions.
Pues que es dirigisca a vosaltres. Vinga. Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia, bon dia.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig. La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Cuando hablamos de confianza en la red de talleres Boscar Service, estamos siempre a la altura. Porque somos una red con más de 600 talleres multimarca y multiservicio. Porque ofrecemos la mejor relación calidad-precio. Y porque contamos con la garantía de Bosch, líder mundial en fabricación de piezas de automóvil. Pide ya tu cita en boscarservice.es. Boscar Service, para todo lo que tu automóvil necesita.
En Vinaros, Electrodiesel Fisan. Nos encontrará en el polígono industrial junto a la pista de atletismo.
El nostre poble. La nostra gent. Se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs. Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
La Mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
I en 35 segons arriben els nostres companys de la cadena COPE per a contar-te el que passa a Espanya i al món. La mañana de COPE en la Maestrat tanca avui la paradeta i ens posem ràpidament ja a treballar per tal d'oferir-te demà nous continguts i contar-te tot el que passa a les nostres terres. En retroem, com sempre, demà a partir de les 12:30, si al 101.6 de la freqüència modulada. Fins aleshores, que sigueu feliços. Adeu.